Bon dia, s'acaba la llevantada a la Garrotxa després de 3 dies de pluges intenses i diverses incidències.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'episodi ha deixat pluges persistents i molt abundants a la comarca amb acumulacions que han superat els 150 litres per metre quadrat en alguns punts, especialment com és el cas de Batet de la Serra, que segons dades del Meteocat ha superat els 200 litres durant aquest episodi de pluges que ha durat al llarg de 3 dies a casa nostra. També hi ha hagut diverses incidències que de seguida repassarem i rius amb cabals per sobre de l'habitual. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquests últims dies de 2025. Avui és dilluns 29 de desembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Una de les incidències d'aquests dies ha estat que els veïns de Sant Miquel de Pineda han hagut d'estar més de 30 hores sense llum durant la llevantada. Una vegada més, els veïns de la zona i l'Ajuntament lamenten el mal estat de la línia elèctrica per part d'Endesa. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts vol treure la font de la plaça Sant Jordi i farà altres millores. Després de parlar amb els veïns de la zona, l'Ajuntament ha decidit fer una actuació de millora en aquest espai del nucli. Els patges reials visiten les preses per recollir les cartes de ses majestats. Els nens i nenes han pogut fer entrega dels seus desitjos per Nadal directament als emissaris reials i, a més, han gaudit d'un recull de tallers. El pessebre vivent de Joanetes aconsegueix obrir després de les pluges. Tot i això, les obertures els dies 25, 26 i 27 s'han hagut d'ajornar a l'1 i 2 de gener i es faran a partir de les 6 de la tarda. En esports parlarem dels dos equips garrotxins que lideren el grup 1 de la primera territorial sènior masculí de bàsquet. Són el Club Bàsquet Olot i la Unió Esportiva Cellera Mirles Planes. L'Ajuntament d'Olot recupera el torneig multiesportiu del Nadal Esportiu. Barreja bàsquet, futbol i vòlei a l'atzar amb equips mixtos de 6 a 8 persones i ha sorgit de la demanda de nois de 12 a 14 anys que necessitaven activitats esportives durant aquestes festes. I a la contraportada d'avui parlarem de Ramon Bassols, que celebra 30 anys fent pessebres amb una exposició que en trinxeria. Aquests dies s'hi poden veure tot de diorames fets per aquest pessebrista olotí, defensor del model tradicional de fer pessebres.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Una seixantena de tractors surten de Caldes en direcció a l'Eix per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica. Unió de Pagesos reclama indemnitzacions pels anys i que es prohibeixi l'entrada de boví de França. En aquesta línia, Ordeig mostra màxim respecte i empatia amb les tractorades i defensa que no es pot fer tot de cop. El conseller espera que aquesta setmana estigui feta la seqüenciació del brot de la peça porcina africana per saber-ne l'origen. Saiz acusa Xavier García Albiol d'haver actuat amb inhumanitat, racisme i xenofòbia respecte als ocupants del B9. La ministra d'Inclusió retreu a Feijó el seu silenci aixordador sobre el cas. Catalunya amplia en 73 milions i mig el pressupost de la línia d'ajuts MOPS 3 per cobrir totes les sol·licituds. La mesura permet desencallar les peticions en llista d'espera del programa obert fins al 31 de desembre. A la pàgina internacional, Donald Trump creu que l'acord per la pau a Ucraïna està més a prop que mai. El president nord-americà admet que queden pendents temes complicats. I almenys 13 morts i 98 ferits a Mèxic pel descarrilament d'un tren interoceànic. S'investiguen les causes de l'accident d'un tren que connecta les costes de l'Atlàntic i el Pacífic, on viatjaven 9 membres de la tripulació i 241 passatgers. l'apartat meteorològic d'aquest dilluns, 29 de desembre, doncs segueix encara aquesta inestabilitat que va ser present, en especial els dies de Nadal, Sant Esteve i també el dissabte. Encara no acabarà de fer net, això sí, un temps que ja va veient a casa nostra, com per exemple el sol ja va sent protagonista. Pel que fa ja aquest migdia i tarda, aquests xàfecs encara seran dispersos i es repartiran de forma molt irregular, de nou més probabilitat a la meitat sud de Catalunya i també al prelitoral. Seran les últimes precipitacions abans d'un període del temps més estable. Pel que fa a la temperatura, és en presència de núvols, de primera hora ha pujat lleugerament al centre del país, però en canvi ha baixat a la resta, valors situats de mínimes entre els 4 i 5 graus a casa nostra i també com a màximes als 10 graus, això sí, amb glaçades a l'àrea pirinenca. Ja de cara a demà dimarts entraran els cerç o mestral i la tramuntana i serà un dia poc ennuvolat en general. L'excepció seran els bancs de boira interiors més extensos cap a l'oest de la dispersió central, on poden persistir fins al migdia.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns, 29 de desembre de 2025, última setmana de l'any, amb el clar protagonisme per la llevantada, que ja s'ha acabat a la Garrotxa després de 3 dies de pluges intenses i diverses incidències. L'episodi ha deixat pluges persistents i molt abundants a la comarca, amb acumulacions que han superat els 150 litres per metre quadrat en alguns punts. També diverses incidències i rius amb cabals per sobre de l'habitual. Ens en dona tots els detalls l'Aniel Puigvert.
La llevantada que ha afectat Catalunya de nord a sud ha arribat a la seva fi aquest diumenge, després de 3 dies de temporal intens de pluja, neu, vent i fort onatge. A la Garrotxa, l'episodi ha deixat acumulacions de pluja molt destacades i diverses incidències, convertint la comarca en una de les més afectades del nord-est del país. Des de Nadal, la pluja ha estat persistent, amb precipitacions constants que han anat sumant litres sense donar treva. Aquesta situació ha obligat a mantenir activats els protocols de seguiment i prevenció davant del risc d'inundacions, com l'Inuncat o el Duprocim a nivell municipal. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya i d'estacions locals, Olot ha registrat prop de 150 litres per metre quadrat entre el 25 de desembre i aquest diumenge. A Santa Pau s'ha acumulat 159 litres, a Mieres 157, a la Vall de Bianya 133 i a la Vall d'en Bas 129. Suposa pràcticament un 17% de tota la pluja que va caure l'any passat. Pel que fa a incidències, els bombers de la Generalitat van haver d'evacuar 16 persones d'una casa de colònies de la Vall d'en Bas que havia quedat aïllada per la crescuda del riu. Paral·lelament, dotacions dels bombers van assistir 12 persones atrapades en una casa rural de Sant Feliu de Pallerols a causa del desbordament d'una riera. Pel que fa als cabals dels rius, l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que la situació es va normalitzant progressivament, tot i que les comarques de Girona i Osona encara es mantenen per sobre dels valors habituals. Per aquest motiu, es recomana extremar la precaució, evitar apropar-se a les lleres i no creuar punts baixos. Malgrat que des d'aquest diumenge ja estan desactivats el pla Inuncat i els avisos per intensitat de pluja, el perill de llaus es manté elevat, amb un nivell de 4 sobre 5 en moltes zones. La situació més preocupant se centra com ara al Ripollès, on les fortes nevades han incrementat notablement el risc. Vallter, per exemple, ha estat fent aquest dilluns allaus controlades per poder obrir l'estació d'esquí. Protecció Civil recomana no fer activitats fora de pistes ni de zones controlades. Després de 3 dies de pluges intenses, Protecció Civil alerta que el terreny es troba molt humit, fet que pot provocar despreniments, caigudes d'arbres i de mobiliari urbà. En cas de desplaçaments al medi natural, es demana anar ben equipat i informar-se prèviament de l'estat de la zona.
En aquesta línia, els veïns de Sant Miquel de Pineda han hagut d'estar més de 30 hores sense llum durant la llevantada. Una vegada més, els veïns de la zona i l'Ajuntament lamenten el mal estat de la línia elèctrica per part d'Endesa. Aquesta vegada ha estat un arbre que ha caigut al damunt d'un pal el dia de Sant Esteve, una avaria que no s'ha anat a arreglar fins més enllà de les 24 hores del succés. Gerard Puigdemont.
La Goretti està desesperada perquè passen els anys i veu com una i altra vegada es queda sense llum i no pot donar servei als seus clients. Ella té una casa rural a Sant Miquel de Pineda, a Sant Feliu de Pallerols, i el dia de Sant Esteve, al migdia, es va quedar sense llum a casa.
I pels que tenim negoci, com nosaltres i el Masfranc, doncs representa no poder tenir clients, haver de cancel·lar les reserves, bueno, una pèrdua econòmica, física de tots els aliments que perdrem, bueno, com a tothom, no? Que no poden fer servir les neveres ni res, això, i a part de nosaltres, pues, és la pèrdua econòmica perquè no podem atendre els clients. vam haver de trucar als clients, alguns els vam de poder rellotjar a Olot, a hotels d'Olot, altres els hi vam dir que si podien canviar dates perquè eren de Barcelona i propers i ho van fer, i avui també teníem entrades i també les hem hagut de cancel·lar, ens ha sabut molt greu, però clar, no podem atendre.
Diu que el pitjor és el tracte que reben des de la companyia Intesa, cada cop que ella o algun altre veí es queden sense llum.
Però el més greu de tot va ser l'atenció telefònica que ens van donar, perquè no només era un veí trucant, eren diversos veïns, ens van cancel·lar les incidències, ens van dir que tot estava arreglat, que hi estaven treballant, i va ser des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit que va venir algú a Negra Nit a mirar alguna cosa, dient-nos que s'anul·laven les incidències, volent dir com que era problema nostre i que no hi feien res i que ja estava tot arreglat, i aquí ningú tenia llum. És aquesta desídia, no?, de que t'ignoren i et fan sentir malament, perquè tu l'únic que vols és tenir un servei de sempre, perquè tots paguem les factures de llum regularment.
Aquesta vegada el tall de llum ha afectat a més d'una vintena de veïns d'aquest veïnat de Sant Feliu. En total han estat més de 30 hores sense llum, en plena llevantada. Aquest dissabte a la tarda els operaris s'han apropat a la zona per arreglar l'avaria, però des de l'Ajuntament diuen que no pot ser, que sempre passi el mateix. Aquest cop un arbre ha malmès un pal de llum. En parla Francesc Prat, regidor d'Urbanisme i Món Rural de l'Ajuntament de Sant Feliu.
I allà darrere hi havia un arbre que estava mig caigut. Llavors, quan passa això, doncs aquest arbre tornarà a caure d'aquí uns dies i tornarà a caure al cim de la línia. És una falta de manteniment, o sigui, ells no tallen. Haurien de passar, jo no sé cada quan és, però haurien de passar, per exemple, cada any, i passen cada 5 anys. Aquest és el problema que hi ha, no es fa el manteniment d'aquestes línies. Ens faciliten uns telèfons a nivell d'alcaldia, però aquests telèfons els van canviant, i bueno, nosaltres ens trobem que no podem telefonar enlloc. Telefonem a emergències si hi ha alguna persona amb vulnerabilitat, però bueno, ni així es mouen.
I és que cada cop que marxa el subministrament elèctric tampoc tenen aigua, ja que els arriba bombada, ni tampoc tenen calefacció. Ho sap ben Jordi, un veí de tota la vida de Sant Miquel de Pineda.
Tenim congelador, tot això, hem d'anar a buscar un grup de llum i porta problemes i gasto, perquè el congelador tantes hores no aguanta pas i acabat nosaltres també anem malament sense calefacció ni res, perquè el motor, sense llum no volta res. Abans era més ràpid perquè era d'una altra companyia, era d'aquí a Pastoral, a Mir, hi havia servei tècnic i ara era bastant més ràpid que ara, però ara...
Des de l'Ajuntament fa anys que treballen per dur aigua municipal als nuclis disseminats. Ho van fer Sant Iscle de Colltort, assídua també als problemes de llum, i amb una inversió de 500.000 euros. Ara tenen previst invertir-ne 300.000 més amb l'ajuda de subvencions per fer el mateix a Sant Miquel de Pineda, en una primera fase de millores, tot amb l'objectiu de reduir els maldecaps cada cop que no tenen llum.
Cada acció compta. Quan escull sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts vol treure la font de la plaça Sant Jordi i farà altres millores. Després de parlar amb els veïns de la zona, l'Ajuntament ha decidit a fer una actuació de millora en aquest espai del nucli. S'hi posarà un arbre monumental i nous jocs infantils.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts farà millores a la plaça Sant Jordi, ubicada just darrere les galeries Cisteller, després de plantejar amb els veïns de la zona possibles actuacions per millorar un espai que patia diversos problemes. Un dels més importants, la font, que s'espatllava sovint i que era víctima de bretolades quan funcionava, per exemple, quan la gent hi posava sabó o fulles i ho embossava. Maria Vidal és alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Intervenció lleugera, en el sentit de que la font s'elimina, no s'utilitzarà la font, s'haurà de formigonar, s'haurà de treure tota la part de l'acer corten, que pot fins i tot resultar perillós per la seguretat ciutadana, i s'hi posa un arbre emblemàtic.
Tot plegat s'ha tractat en un dels darrers que dèiem a la plaça, que des de fa anys du terme l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts als diversos barris i nuclis del municipi, amb l'objectiu de recollir preocupacions i demandes dels veïns i veïnes.
Una manera és anar nosaltres amb l'equip de govern i els tècnics i les persones que tinguin disponibilitat d'Ajuntament a una plaça o un barri, I els veïns i veïnes ens fan comentaris, peticions, fem debat, etc. I altres vegades hem utilitzat els quedem a la plaça per poder tractar temes únics.
A l'espai també hi tenen previst posar-hi nous jocs infantils, així com recolocar i arreglar els bancs.
A les preses, els patges reials visiten el municipi per recollir les cartes de ses majestats. Els nens i nenes han pogut fer entrega dels seus desitjos per Nadal directament als emissaris reials i, a més, han gaudit d'un recull de tallers. Manualitats, un pintacares i una carta conjunta de tot el poble són algunes d'aquestes propostes. Néstor Carvajal.
Durant aquest cap de setmana, els patges de ses majestats han visitat el poble de les preses perquè nens i nenes puguin demanar els regals i fer entrega de la carta. Enguany s'ha hagut de fer l'acte dintre del centre cultural. Tot i això, els patges reials agraeixen la benvinguda i expliquen que ha pogut fer la mainada durant la jornada.
Bé, sempre molt bé, sempre fa molta il·lusió veure tants de nens tan contents, sobretot poder venir a aquest meravellós poble com les preses, sempre és motiu d'alegria.
Els nens que han de venir aquí donant-nos les cartes mentre que esperen que puguem parlar amb tots, perquè hem de parlar amb tots i que es sentin especials un per un, doncs hem fet diferents tallers i hi ha la carta al poble que qualsevol persona pot posar alguna proposta doncs, pel públic que es puguin dur a terme.
Júlia, Aritz i Blai han explicat que han demanat a la carta dels Reis d'aquest any.
L'equipament de bàsquet del meu equip, bueno, de la Vall d'en Bas. També he demanat una pilota de bàsquet, roba, molta roba,
un patinet, com unes boles de drac falses, uns llibres de bola de drac, he demanat un booster golf, un patinet, un estuig nou i un Lego de Fórmula 1.
Així mateix, recordem a tots els nens i nenes que encara es pot enviar la carta als Reis Mags per correu ordinari o digital.
I a Joanetes, per fi, el pessebre vivent ha aconseguit obrir portes després de les pluges. Tot i això, les obertures dels dies 25, 26 i 27, que es van haver d'ajornar a causa del temps, ara es traslladen a l'1 i 2 de gener, les dues a partir de les 6 de la tarda. Un pessebre vivent que ha comptat amb una gran participació, un total de 1.800 persones al llarg d'aquest diumenge d'arreu del territori català. A més, per recomanació sanitària, només s'han portat bestiar aquí i boví.
Aquest diumenge el temps ha donat una treva i s'ha pogut celebrar el pessebre vivent de Joanetes. Els dies 25, 26 i 27 de desembre varen ser cancel·lats degut a les condicions meteorològiques. Parla el president de l'Associació del Pessebre de Joanetes, Lluís Juventeny.
Avui ens hem llevat al dematí, hem dit res, avui sí que ho hem de fer-ho, almenys un dia d'avui, i hem treballat molt, hem d'agrair molt i molt a la gent que ajuda doncs, a fer totes les escenes i preparar els camins i així, per la gran feina que han fet doncs, durant tots aquests dies des d'octubre, des de l'octubre que hi estem treballant. Després agrair molt i molt i molt a tots els figurants, que tot i diguin si plou, si no plou, que si això, que si no, doncs i amb la mullana que hi havia, el dematí i així, que en quan s'ha anat aixucant una mica, doncs ja hem pogut tenir l'oportunitat de fer.
Per facilitar el recorregut s'ha cobert el camí amb serrín i aixugar l'aigua. Tampoc s'ha pogut comptar amb la presència de bestiar porcí, boví o aviram per precaució. Tot i això, Juventeny valora la bona rebuda de la gent i destaca la novetat d'enguany.
Tenim el naixement, que sempre hem tingut un fill, o el nen Jesús, doncs de veritat, amb carn i os, i aquest any, a més, doncs, són dues mames, o sigui que hi ha la que fa de Mare de Déu i l'altra, la parella, que és una altra mama doncs, del fill. Ens ha semblat doncs, que era una oportunitat per donar llum a la foscor i que estem molt contents que són d'aquí al poble, han vingut amb molta il·lusió i estem contents doncs, que vinguin a participar en el pessebre.
A més, Lluís Juventeny anuncia que els dies 1 i 2 de gener el pessebre vivent de Joanetes obrirà per compensar les cancel·lacions dels dies anteriors i s'està rumiant d'obrir també el dia 3.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
A En esports, aquest dilluns comencem parlant de bàsquet, dels dos equips garrotxins que lideren el grup de primera territorial sènior masculí. Són el Club Bàsquet Olot i la Unió Esportiva Cellera Mir Les Planes. Els dos equips estan molt distanciats del tercer classificat, ja que no han perdut cap partit a les 11 jornades disputades.
El Club Bàsquet Olot i la Unió Esportiva Cellera Mir Les Planes no fallen i són els dos equips invictes en aquesta primera categoria del bàsquet territorial. Després d'11 jornades, els dos equips garrotxins segueixen intractables i se situen en les primeres dues posicions de la classificació. De fet, el Club Bàsquet Olot es va imposar de forma contundent en el Fontejau, quart classificat en un partit en què els gironins van competir fins al segon quart, però després el conjunt olotí va ser molt superior. Només van concedir 9 punts al segon quart, 2 al tercer i 14 en l'últim. El tècnic del Club Bàsquet Olot, Sergi Cuniller, explica que l'equip està físicament molt bé per aguantar els partits.
Ha costat el primer quart, però la veritat és que el ritme que portem de partits està sent molt, molt correcte. Treballem molt bé, amb molta intensitat, i normalment segon, tercer quart els equips acaben que no aguanten el ritme i acabem marxant normalment amb el marcador.
Cunell explica que l'equip ha de madurar sobretot en defensa per si hagués de posar algun detall negatiu. Una setmana després de la tornada de vacances de Nadal, el Club Bàsquet Olot rebrà l'últim partit de la primera volta a l'altre garrotxí invicte. Un partit que, segons Cunell, pot ser transcendental pel que queda de temporada.
La veritat és que molt, molt, molt content. No ens ho esperàvem, arribàvem 11-1 a Nadal. Tampoc ens esperàvem que hi hagués un altre equip amb 11-0 a Nadal. Llavors, la Cellera té un equip molt, molt veterà, molt, amb molta qualitat. Serà un partit molt maco el 17 de gener. I aprofito per convocar tothom qui vulgui venir a l'Olot a veure'l. I res, nosaltres treballar amb les nostres armes. Tenim un equip jove, amb moltes ganes, amb molta fam, i hem d'aprofitar amb això, molta defensa, molt de córrer, molt de ritme i ser descarats en atac, sobretot.
Cal destacar que en aquesta primera territorial sènior masculí pugen dos equips. De moment, els dos garrotxins són els màxims favorits per ascendir de categoria, ja que el tercer encara està a una distància considerable. Tot i això, també hi ha un altre garrotxí en aquest grup. Es tracta del Club Bàsquet Vall d'en Bas Pia Olot, que és 12è a la classificació i que està estant molt irregular en aquest inici de temporada amb 3 victòries i 8 derrotes. El partit entre els dos primers classificats es jugarà a Olot el dissabte 17 de gener a 7:45 del vespre.
De bàsquet passem a parlar de l'Ajuntament d'Olot, que ha recuperat el torneig multiesportiu del Nadal Esportiu. Barreja bàsquet, futbol i vòlei a l'atzar amb equips mixtos de 6 a 8 persones i ha sorgit de la demanda de nois de 12 a 14 anys que necessitaven activitats esportives durant aquestes festes. Addicionalment, més de 40 nens i nenes de primària han passat pel casal de Nadal, descobrint diferents disciplines esportives, com és el cas de l'escalada.
Des de l'Ajuntament d'Olot s'aposta des de fa anys pel Nadal esportiu. Es tracta d'un casal multiesportiu dirigit a infants d'entre 4 i 11 anys amb l'objectiu de descobrir noves disciplines esportives, relacionar-se amb altres nens i, sobretot, practicar esport saludable. Enguany han passat més de 40 persones per aquest casal. Parla el regidor d'Esports, Aniol Sallabona.
Sí que aquí és més puntual d'entrades i sortides, per això no té tant una continuïtat pel que fa al bloc temàtic, sinó que cada dia es proposen esports diferents que tenen un inici i un final aquell mateix dia. Per tant, doncs, tothom pot seguir amb normalitat les activitats independentment dels dies que acabi vinguent.
A més, Sallabona explica que han recuperat un torneig on es barregen diferents esports per a nois i noies d'entre 12 i 14 anys, amb equips mixtes de 6 a 8 persones.
Fem a recuperar aquell format que ja havia existit a la ciutat, que és el Nadal esportiu, que el que proposem és un torneig combinat de diferents disciplines esportives, bàsquet, futbol, vòlei, on de manera aleatòria et pot anar tocant jugar en algunes d'aquestes disciplines. Potser ets molt hàbil amb alguna d'aquestes, però alguna de les altres no la practiques mai, i per tant aquí doncs l'al·licient és aquest, no? Que et pots veure abocat tant en un moment practicar allò que domines molt, però també doncs poder-te enfrontar amb altra gent.
El regidor afegeix que durant aquest gener, després de festes, es farà pública l'agenda extraordinària d'activitats de 2026 amb motiu de la Capitalitat Esportiva Europea d'Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Ramon Bassol celebra 30 anys fent pessebres amb una exposició que en trinxeria. Aquests dies s'hi poden veure tot de diorames fets per aquest pessebrista olotí, defensor del model tradicional de fer pessebres. N'hi ha, atenció, que li han donat 1.300 hores de feina. La Mostra Internacional de Pessebrisme d'Olot de l'any 1992 va ser el seu punt de partida per endinsar-se en aquest món.
La contraportada.
Ramon Bassol celebra 30 anys fent pessebres amb una exposició de diorames a Can Trinxeria durant aquestes festes. Ha passat temps des que va començar, però encara recorda perfectament com es va iniciar a fer pessebres.
L'any 92, que hi va haver la Mostra Internacional de Pessebrisme, que van venir pessebres de tot arreu, vaig mirar-ho, m'agradar, vaig anar mirant i vaig dir, caram, és una cosa que no has fet mai. Jo he dibuixat, he pintat, he fet cartells, he fet una sèrie de coses, però per exemple no havia fet mai cap. I vaig anar llavors, després de la mostra, vaig anar a trobar en Josep, en Traiter, i vaig dir, m'agradaria fer un pessebre. I ell, ah, tu mateix? Doncs, escolta, va, una caixa, vindràs aquí a l'escola. Dic, no, jo el faré sol, el faré a casa. Què dius ara? Dic, sí, faré el taller. I bueno, és el pessebre aquell d'allà, el primer, el del carro, i mira, vaig treure el primer premi de Bo Popular i el segon d'artístic.
30 anys ja han donat per viure a Can Vis a l'hora de fer pessebres. Abans s'utilitzava guix, fusta i bombetes, i ara s'ha passat al Porexpan i els llums LED, per posar alguns exemples. En Ramon defensa els pessebres tradicionals.
El meu estil és superclàssic, és olotí, perquè a mi m'agrada el paisatge d'Olot, d'aquí, de cases, de pallers, de cabanyes, de fons, la moixina, la Fageda, Batet, tot això d'aquí és molt bonic. És que tenim racons aquí molt i molt bonics. Considero que un pessebre t'ha de donar una, no sé, una pau. Saps que l'has de veure, és diferent d'una cosa molt moderna. Jo les coses modernes ja les admeto, però no el trobo com els d'aquí. Vull dir, a mi m'agrada més la cosa d'aquí, natural d'aquí, el paisatge olotí.
A Can Trinxeria s'hi poden veure diferents pessebres que ha fet durant tots aquests anys, pessebres fets durant 300 hores i d'altres més complexes, arribant a les 1.300 hores. Diu que l'art de fer pessebres és poc considerat i que té molt més mèrit del que la gent es pensa.
Hi ha tots els arts aquí dintre. Hi ha dibuix, hi ha perspectiva, que és bàsic, hi ha pintura, hi ha il·luminació, que també és bàsic, i llavors, si fas les figures, hi ha escultura. Vol dir que tots són els arts aquí dintre. Tot, tot.
Admet que per ell és un plaer poder exposar els seus pessebres al mateix edifici on es mostra el pessebre monumental, un clàssic de la ciutat d'Olot. En Ramon també diu que el nivell de pessebrisme a la ciutat, malauradament, ha anat a la baixa.
Olot, que era una ciutat que tenia un nivell pessebrístic molt alt, molt i molt alt, ara trobo que ha baixat molt. I sigui perquè no hi ha escola, sigui perquè doncs el cos, els grans han anat morint i tot plegat ha baixat molt el nivell, molt. Una bona escola és la base per mi, per tenir una descendència de pessebrística.
Ell, però, continuarà fent pessebres, assegura que li aporta pau i tranquil·litat i que quan els fa no pensa en res més.
Amb Ramon Bassols i la seva passió per al pessebre, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 29 de desembre de 2025. Ja ho saben bé, com sempre, més detalls dels continguts informatius d'aquesta casa a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Facebook i Twitter. Ens retrobem a partir de les 3 aquí a l'antena de Ràdio Olot amb més actualitat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.